i ve un programa més de Pixel Maestrat. Avui anem a parlar pues, de temes molt interessants, com sempre parlem de tecnologia, de fotografia, de vídeo, de cine, de la intel·ligència artificial, però avui continuem en un tema molt, molt interessant, continuem en la tercera edició de les ciberestafes, no? Albert, bon dia.
Bon dia, Cristian. Sí, efectivament. Avui acabarem el tema de les ciberestafes, la tercera part, que les dues primeres pareix que han tingut molta acollida, així m'ho han dit, perquè ho han trobat molt interessant, i encara pues, me'n queden algunes, però ja ho acabarem avui i parlarem també d'algun tema més. I un tema més que començarem en ell, que és important, és el missatge que totes les persones usuàries de Windows 10 que encara tenen el Windows 10 al seu ordinador estan rebent de que el dia 14 d'octubre pues, ja no hi haurà més actualitzacions. I això pues, ha creat una mica d'alarma social entre cometes. Evidentment, tampoc és per entrar en pànic, no? Però molta gent pregunta al respecte de què fer a partir d'ara, si han de canviar l'ordinador o tal. Bé, ja sabeu que l'última versió de Windows és la Windows 11 que rep totes les actualitzacions, és el sistema vigent i cap problema per ahir. Què fer si tenim Windows 10 i el nostre ordinador no és compatible amb Windows 11? Bé, Microsoft ha anunciat que farà una pròrroga d'un any a tots els ordinadors que tenen Windows 10. Com podem utilitzar aquesta pròrroga? Bueno, quan anem al Windows Update del Windows, allí ens sortirà una opció, a part del missatge de que acaba les actualitzacions, el suport, el dia 14, ens diu, i si no ens diu, ens ho dirà prompte, però ja tindria que sortir, de subscriure't en aquell moment a les actualitzacions durant un any. Però quin requisit ens demana? Ens demana que tinguem un compte de Microsoft. Per exemple, comptes que són Hotmail, Outlook, Live, MSN, ¿vale? Dominis que corresponen, i hem d'obrir sessió amb un compte d'aquests. Una vegada que obrim compte de Windows o iniciem la sessió Windows en un compte de Microsoft, llavors ja podrem inscriure'ns i ens dirà que s'ha fet correctament i durant un any més tindrem actualitzacions crítiques del Windows. Si tenim un compte local, ¿vale? Això no ens valdrà. Ha de ser un compte de Microsoft. Llavors, quines coses ens baixaran o tindrem dret a partir de que fem això? Bueno, pues, lo que sí que rebrem són les actualitzacions crítiques i importants de seguretat. Per exemple, pues, bueno, forats de seguretat que aprofiten els hackers, virus que poden aprofitar certes vulnerabilitats. Això rebrem les actualitzacions, com fins ara. També tindrem protecció i definicions noves per al antivirus de Windows, el Microsoft Defender. També el navegador natiu de Microsoft Windows, el Edge, també continuarà actualitzant-se fins al 2028. Però què no rebrem? Pues, bueno, a partir d'ara, el que no rebrem, encara que ens subscrivim un any més, serà pues, noves funcions de millores visuals, per exemple. També pues, no rebrem correccions d'errors menors o actualitzacions d'altres programes del sistema, o tampoc tindrem suport tècnic personalitzat de Microsoft. Vale, si tenim algun dubte, pues, tindrem que anar pels foros i tal. En resum, el sistema continuarà funcionant igual, però molt més segur durant un any més. Llavors, pues, bueno, recordeu, si voleu tenir un any més d'actualitzacions de seguretat importants de Windows 10, entreu en un compte de Microsoft, vos valideu en este usuari, aneu al Windows Update i allí activeu lo de inscriure's. Val? És això molt important. Per una altra banda.
Perquè creus que és tan important, no? Este tema, perquè moltes vegades ens comprem un ordinador o tenim un ordinador ja de fa 4, 5 anys i bueno, diem, bueno, en el Windows Defender, en el antivirus, perquè la gent que ens està escoltant ho ha comprendre, en l'antivirus que té de base, no? El Windows ja serveix. És veritat aquesta afirmació, no és veritat, o a mitges?
El Windows 10 és totalment compatible en tots els programes que hi ha actualment. Igual que Windows 7 ja fa anys que va deixar de ser compatible en molts de programes de programari nou, pues el Windows 10 encara és compatible en tot. Sí que és veritat que a poc a poc van sortint programes que ja només van sobre Windows 11, però bueno, de moment encara no és molt comú perquè encara hi ha milions d'ordenadors que tenen Windows 10. Llavors, els venedors de software volen que el seu programari sigui compatible el màxim possible. Llavors, és interessant ja anar migrant de Windows 10 a Windows 11 a banda de totes les millores que comporta el Windows 11 quan en rendiment i noves funcionalitats i seguretat, també per la compatibilitat dels nous programes. L'altre dia encara me van portar a la meva tenda d'informàtica Vinaròs, al carrer Pilar 25, aprofito, un ordenador en Windows XP. Feia anys que no veia un ordenador en Windows XP. I clar, per què funcionava aquí l'ordenador? Per què valia? Doncs bueno, per fer cartes i poc més. Ja no pots ni navegar per internet, ni molts de programes que et baixaràs no te funcionaran, però bueno, veure aquella relíquia que encara funcionava perfectament en Windows XP, pues, bueno, va ser curiós, no? No diré entranyable, però bueno, va ser curiós, recordant, perquè el Windows XP va durar molts d'anys i va ser un salt qualitatiu dins de l'univers de Windows, no? Jo recordo el primer Windows que vaig veure va ser el Windows 2.3, o sigui que això ja fa molts d'anys. Després el 3.0, 3.1, 95, 98, 2000, el Millennium, bueno, XP, Vista, el SAT, el 8, el 8.1...
I no parem de comptar.
Sí, sí. No sé si me n'hauré deixat algun, però bueno, me penso que els he dit més o menys de seguida. També una alternativa, aprofitant, de gent que tingui el Windows 10, no vulgui actualitzar el Windows 11 pel que siga, perquè no, el seu ordenador no ho permet actualitzar el Windows 11 tècnicament, perquè el Windows 11 requereix uns requeriments tècnics, valguem la redundància, llavors no poden passar el Windows 11 i està prorrogat d'un any, pues, si els acaba d'aquí un any o no volen fer-ho, pues, bueno, sempre tenen alternatives, pues, anar, pues, a un Linux o, bueno, o altres tipus de distribucions que hi ha, que moltes vegades pel que s'utilitza l'ordenador, pues, un Linux és més que suficient, no? Bueno, volíem fer aquesta entrada perquè és un tema vigent i que molta gent pregunta, i llavors crec que hem resolt algun dubte al respecte. Val? Recordeu, si voleu prorrogar un any més les actualitzacions del vostre ordenador Windows 10, entreu al Windows Update i entreu amb un usuari de compte de Microsoft, sigui extensió Hotmail, Outlook, MSN, Live. I potser m'he dit alguna més, però crec que són aquestes quatre en resum. Vale.
Per als usuaris que utilitzen Mac o OS, no? El sistema operatiu d'Apple, quines són les recomanacions a les ciberestafes? Perquè jo sé que en aquest cas Apple, pues, sí que és veritat que en algunes voltes sí que està un poc més cap avant, o no s'inventen tants softwares maliciosos per Apple, perquè hi ha més usuaris de Windows que d'Apple, no?
Clar, el món OS sempre ha tingut la fama de tenir menys virus, no? Però menys no vol dir que no en tinguin. Llavors també és veritat que el sistema OS és un sistema molt més tancat, té moltes coses més de seguretat, també n'hi ha menys, i als hackers o als pirates li surt més a compte intentar estafar gent que té el Windows que no té el sistema del Mac, l'OS. Llavors, pues, és molt més rentable, pues, atacar, pues, on hi ha més ordinadors potencials, no? Llavors, pues, l'OS sí, sempre ha tingut aquesta fama de tenir menys virus, però bueno, també és per estadística i també ha de ser un sistema més tancat. Llavors, pues, bueno, jo no sóc usuari de Mac, no ho he sigut mai, jo sempre he sigut de Windows, però bueno, la gent que té Mac està molt contenta en ell, és molt feliç i no es tragues del Mac i ho respecto. A mi que no me traguen del sistema del Windows, cada un. Igual que hi ha gent que té un iPhone, jo tinc un Android i a mi no me tragues de l'Android. Me fico en un iPhone, pues sí, sé manejar-lo, però me trobo molt més còmodo en un Android. Però bueno, és com tot, és qüestió d'acostumar-se i els que són forofos d'un sistema difícilment canviarem a l'altre, no? I tots són bons. També que un altre tema que voldria dir, abans de continuar lo de les ciberestafes, és coses a tenir en compte per tenir més seguretat a l'ordenador Windows 10 si no actualitzem aquesta opció de subscriure's a les actualitzacions durant un any. Si se decideix no fer-ho perquè no vols crear un compte de Microsoft, perquè no el tens, perquè te despistes i continues amb un compte local o que no has activat la subscripció, el que has de fer sempre per a pal·liar aquests forats de seguretat que tindràs a partir d'ara al no rebre actualitzacions, és tenir un bon antivirus activat, no antivirus gratuïts. Els antivirus gratuïts, tenim en compte que està la gratuïta i la mateixa de pagament. Pues alguna diferència n'hi haurà, no? Llavors, si comprem un antivirus, o si fiquem un antivirus, que siga un antivirus de pagament en bona reputació. No em ficaré ara a fer propaganda de marques, però bueno, si busquem pel mercat, n'hi ha els més comuns, també podem buscar a Google els antivirus que millor funcionen, rànquings d'antivirus, i allí, pues, ja ens podrem fer una idea de quins són els millors i el preu que tenen bueno, i la fiabilitat que poden tenir. Llavors, sempre important tenir un bon antivirus. Però bueno, ja no només per els forats de seguretat del Windows 10, sinó encara que tinguéssim tot segur, tenir un bon antivirus és important. Recordem que sempre serà primer el virus que l'antivirus. Això vol dir que un antivirus mai ens protegirà al 100%, perquè sempre primer hi haurà la malaltia abans de la cura. Però també molts antivirus ja tenen uns algoritmes que ja quan veuen un comportament una mica estrany del programa, ja prenen precaucions per intuint que allò podria ser un virus i ho fiquen en quarantena i tal. No? Llavors, tenir un bon antivirus de pagament, repeteixo, de pagament, és, jo quasi que diria que obligat al nostre ordinador i també ja quasi al nostre mòbil, perquè al mòbil també podem tenir un munt de malware que després donarem unes quantes pautes per tenir els nostres dispositius els més protegits possibles. Ara voldria acabar en el tema de les ciberestafes, Cristian, que vam comentar l'altre dia, i una de les ciberestafes que me toca pel llistat que me vaig fer és una que vam comentar, que vas contar tu d'un amic teu que van apagar un sortidor a les 3 del matí. Sí. Recorda-ho, Cristian.
Pues un amic meu va anar a apagar un sortidor. De fet, era un sortidor d'aquí de Vinaròs. Era un sortidor d'aquí de Vinaròs que, bueno, que assíduament la gent va a ficar gasolina, no és perquè siga ni low cost ni un sortidor normal, ¿vale? I va anar a les 3 del matí, fica la seva tarja i li diu, operació denegada. Torna a ficar la tarja i li va. Fica gasolina i se'n va a casa. I el dia següent veu el compte que li han robat una quantitat de diners que ell no havia pagat. Entonces se va donar compte, o es va donar compte, que li van robar a aquella mateixa hora quan ell va ficar la tarja al sortidor.
Efectivament. Aquesta tècnica se diu skimming i és el clonatge de targetes. Es col·loquen dispositius en caixers automàtics o terminals de pagament que capten la informació de la banda magnètica i el PIN. Després fabriquen còpies de la targeta per a fer compres fraudulentes. Val? Això té un nom i això se fa molt sovint. És una cosa que, bueno, s'ha d'anar molt al tanto, fer pagaments segurs... I com evitar-ho? És que és molt difícil evitar-ho, tu. Com saps que t'han ficat allà un aparatet? No sé, és que hi ha una...
Jo crec que el més important sempre és ficar verificacions de doble pas, ficar limitacions a targetes. Per exemple, hi ha limitacions que pots dir, mira, pues, que solament puga pagar 500 euros o que només puga pagar hasta 1.000 euros. Hi ha algunes proteccions que, òbviament, si te la fan, vull dir, no. Hi ha voltes que és un poc inevitable, no?
Efectivament, Cristina, en això anava jo ara. Com evites això? Perquè, clar, si te clonen un sistema de pagament i no saps on estàs pagant, per molt que tu te facin doble factor o algo, tu estàs fent el doble factor igualment perquè estàs pagant un comerç electrònic que en teoria és legítim. Llavors, la clau, pues, tenir targets virtuals o targets moneder que en un límit de gasto, per exemple, 200, 300 euros, el que nosaltres gastem. Llavors, l'estafa, si es produeix, serà com a màxim dels diners que tenim allí ficats. Llavors, això és una bona tècnica de tenir una targeta només per a fer aquest tipus de pagaments i ficar un límit de gasto. Així reduïm, no l'estafa, perquè l'estafa te la fan igual, però per almenys l'import de l'estafa pues, ja te la reduïxes. No? Ficar topes, o carregar, per exemple, aquesta targeta de 1.000 euros, però ficar que el tope diari siguin 50 o 100 euros. ¿Vale? Així evitem pues, bueno, la quantitat de l'estafa que no siga tan alta.
O que puguis recarregar quan vas a fer la compra, recarregues. Pues, si et fiques 50 euros de gasolina, pues, fiques 50 euros d'un contra a un altre i que només siga per pagaments.
Sí, sí.
Jo això és el que jo faig.
Sí, sí, no, és que al final ha de prenem a base de palos, no?
Així és. Algunes ciberestafes més que ens puguis dir?
Sí, per exemple, el que són els codis QR fraudulents. Per exemple, pot haver un cartell amb un codi QR aparentment legítim, un restaurant, un aparcament, un anunci, que quan l'escaneges et porta una web que és falsa i te roba les dades o t'instal·la un malware al teu dispositiu mòbil. O sigui, que això és una cosa que últimament ho he sentit bastantes vegades, no? Que molt al tanto a l'escanejar QRs que ven per ahí. Hem d'anar molt al tanto. No és el mateix escanejar un QR d'una carta d'un restaurant que està a la taula, que això, vamos, és legítim, a no ser que a algú se li hagi ocorrit agafar tots els QR de les taules, ficar un altre, que això ja seria el sumum de la...
Que pot ser.
Més val no donar idees, però bueno. Però bueno, donem com a sentat que són legítims els QR dels comerços, dels restaurants, hi ha tres llocs pues, oficials que pues, poden venir, igual que de documentació oficial, que escaneixes un QR que et porta a plataformes legítimes, no? Però si hi ha cartells pel carrer en QRs, més val tenir precaució. Jo no estic dient que tots siguin fraus, ni molt menys. La majoria seran legítims, però és veritat que si aprofites aquest tipus de QRs també per a colar-te al mòbil, pues, portar-te a webs que són falses o apps que són pues, malicioses. No? Una altra, per anar ja acabant. Pues, per exemple, pues, aplicacions o webs falses, que també ho estem dient, perquè ocorre una cosa. Nosaltres al mòbil, a l'Android, per exemple, tenim la Play Store, que d'allí ens descarreguem apps que, en teoria, han estat repassades, legitimades, i te les descarregues, i en principi no tenen virus, ni tenen malware, ni res. A vegades pot passar de que al mateix diuen han descobert aquestes aplicacions que estaven a la Play Store que portaven un software maliciós i ho retiren, però tu ja te l'has baixat i ja t'ha fet mal. O sigui que no és 100% fiable, però per almenys ja tens una certa seguretat. Moltes vegades passa que hi ha altres plataformes per descarregar apps que no són les de la Play Store, parlant de l'Android, no estic parlant del sistema de l'iPhone, però en l'iPhone jo entenc que pot passar el mateix, que te porten a altres plataformes de descàrrega, que hi haurà moltes aplicacions legítimes, però també hi ha moltes altres que són virus puros i duros, que, per exemple, doncs, te penses tu que t'estàs baixant una aplicació per veure el futbol o per veure pel·lícules o la versió pirata d'un joc que és de pagament a la Play Store, te baixes aquell joc doncs, gratuït, però gratuït, que és de pagament, però tu des d'aquella plataforma te'l baixes així gratuït i de regalet te fiquen allà un virus. Perquè tenim en compte, i hi ha una dita molt famosa al món de la informàtica, que quan algo és gratuït, el producte eres tu. No? Normalment, quan algo t'ho donen, és que eres tu el producte. I com eres tu el producte? Pues a través de les teves dades personals a l'hora de ser un target pels impactes publicitaris. Llavors això ho han de tenir en compte. Ui, això m'ho donen gratis. No, gratis no hi ha res. A canvi, tu saps donar les teves dades de registre perquè a l'hora de fer publicitat a tu te fiquen dins d'un segment perquè t'arriben aquells impactes publicitaris. Bé, bueno, pues repassem. Les aplicacions sempre baixades de jocs oficials, de la Play Store o de la plataforma també d'iPhone. Què més tenim? Les piràmides, el sistema Ponzi. Això és... Tu, Cristian, quina experiència tens amb les piràmides i el Ponzi, si en tens alguna?
Bueno, jo personalment no tinc ninguna, però en coneixo de diverses i m'atreveixo a citar diverses empreses que ho fan, ho segueixen fent i ho seguiran fent, no? Per exemple, un vol estar bé físicament i li comenten algo d'uns batuts.
Sí, no diguem noms, però...
No diguem noms. Li comenten algo d'uns batuts, d'una empresa, que tal, que en estos batidos podràs baixar de pes, no sé què, i després pues, comencen a dir-te, mira, si vens tu el batido, t'eixirà gratis. I després, si vens tu el batido, guanyaràs 100 euros. I així te van enganxant fins que acabes pues, treballant per ells i t'exigixen com si fores treballador d'ell.
No? Claro, és una... Per això sí, és piramidal, no?, que... pues són sistemes d'inversió que prometen rendiments molt elevats, els diners dels nous participants serveixen per a pagar els antics, fins que arriba un moment en què tot col·lapsa i la majoria de víctimes perden tot el que han aportat. Va haver un cas molt famós, que se pot dir el nom perquè ja se va jutjar, va sortir tot, que era el Fòrum Filatèlic, fa molts anys, que fins i tot patrocinaven el club de bàsquet del Valladolid, si no recordo malament, el Fòrum Filatèlico, que a través dels sellos pues, se va fer una burbuja, no com la burbuja immobiliària està famosa, o ara diuen que també hi haurà una burbuja de la IA, que això és un tema que ja parlarem, però són sistemes que, clar, el de dalt sí que va guanyant, els que estan a l'escaló de baix van guanyant, però, clar, això cada vegada se partix més o se va dividint més, i en falses promeses d'uns guanys fàcils pues, acaben perdent-ho tot. Jo coneixo casos d'estafes financeres que la gent se pensava que tindria rendibilitats del 10 o del 20% quan realment això són coses il·lusòries, aquest tipus de rendibilitats. Però bueno, hi ha gent que s'ho creu, que és diner fàcil, la persona que els ofereix és de confiança i realment acaben pues, perdent els diners. Aquests diners que han invertit pues, difícilment els recuperaran. I bueno, no direm noms, però perquè són coses així vigents, i dir-ho del Fòrum Filatèlico, perquè és un tema molt antic, ja se va traure a judici i tal, però bueno, encara existeixen aquest tipus de piràmides i bueno, doncs moltes d'elles, com ha dit Cristian, també són les que són nutricionals, que són màgics i que bueno, doncs tenen allí, doncs, bueno, i que diu de nutricionals també de cosmètica i també financers I bueno, és una cosa que tindria que haver més regulació per a minimitzar tot això una miqueta, no?
Jo no sé si han parlat d'una altra estafa que no sé si és piramidal, però pareix que bueno, te fan invertir, per exemple, en certs monedes virtuals i et prometen, no? A tal, si traus d'aquesta moneda virtual a tal dia, te donen una rentabilitat de 300 euros i tu ne tens que ficar 200. Saps? Coses així jo n'he vist i en seguit veient moltíssim.
Falta molta cultura financera. Cristian, el món de les criptomonedes n'hi ha moltíssimes, la més coneguda és el Bitcoin, després està l'Ethereum, però n'hi ha moltes que són uns puf i la gent perd diners. No fa molt, a Argentina, el Milei pues, va promocionar una moneda que es deia Libra i que va ser un puf, va haver gent que va perdre molts de milions de dòlars i, bueno, de qui va ser la culpa? De Milei, dels assessors, de la germana de Milei. Bueno, el món digital de les bitcoins, si no tens una bona cultura financera i un bon assessorament, no t'hi fiques. Hi ha molta gent jove que s'està aficionant al món dels
molta
bitcoins
gent,
pensant de que és un guany fàcil i no per a res. Vull dir, molta gent jove ha passat dels cibercasinos online que li donen peixet i després ho perden tot, a tots els casinos que ara hi ha per Vinaròs i per tota la comarca i per tota Espanya i arreu, que hi ha molts de casinos, que la gent jove és pues, la... la carn de canyó que van allí a perdre diners, perquè diràs que, bueno, jo no sóc cap pedagog, ni sóc un estudiós de la societat, ni res, no? Però diràs que hi ha molta gent jove que la cultura de l'esforç de treballar i tal, molts ho deleguen en el benefici ràpid, no? En tenir guany ràpid. Hi ha influencers tipus el Llados i altre tipus que te donen classes de que no val la pena estudiar, més val vendre cursos, no? I allà
exacte.
Funciona així, hi ha moltes estafes d'aquest tipus.
Jo estic veient molt últimament, no? el que comentaves, no? Que molta gent jove intenta dedicar-se a la manera ràpida de guanyar diners segons ells, no? Que pot ser que algú li funcioni, eh? Això ho deixem ahir perquè no sabem realment si funciona o no, però la majoria són estafes, no? Jo n'he vist moltíssimes estafes de que tu t'apuntes a un grup de Telegram, te donen una formació, no sé què, i te diuen, i al final d'aquesta formació te diuen, si usted invierte 100 euros, si usted invierte 200 euros, al cabo de 100 dies puede sacarlos, tendrá 400. O, per exemple, les apostes deportives que estadísticament te diuen, si tu fiques 100 euros a que guanyarà el Barça-Madrid en 3 gols i guanyarà, perquè t'ho diuen ahí, perquè tenen fonts fiables, perquè li han dit que estarà amanyat el partit o per qualsevol cosa, fiquen diners i després ho perden tot.
Bueno, és que tampoc cal anar molt lluny. La loteria de Nadal, hi ha 100.000 números. Tu compres un dècim que te costa 20 euros o 23 si és a través d'una associació. Les estadístiques de què te toquen el teu dècim és un 0,01%. Això és una estafa? Bueno, tampoc és una estafa, però juguen en la il·lusió de la gent de que guanyaràs, que te faràs milionari, quan realment les teves possibilitats són ínfimes de que te toqui el gordo. Això sí, algú li toca, i jugues en allò de que algú li toca, i tu te quedes en els que surten a la tele que li s'ha tocat. Ah, doncs veus com sí que toca, però és que la possibilitat de que toque és un 0,01 o un entre 100.000.
Sí, per exemple, la loteria de Nadal del Gordo, no sé quina estadística és, però...
És el que jo he dit ara.
Un de 100.000.
Sí, claro, si hi ha 100.000 boletos i tu compres, o números, tu compres un, és un entre 100.000, és un 0,01%. Per això els matemàtics no juguen, a no ser que sigui un compromís laboral. Tal. Jo sóc jugador cada Nadal, pues, jugo 10 números, un acabat en cada número, i així m'asseguro el reintegro. No? Així és una manera de minimitzar el resultat que després m'ho gasto al niño i jo ho acabo perdent tot. Però bueno, és una tradició que hi ha i ho fas, però bueno. I, evidentment no és una estafa, vull dir, estan les reglamentacions, està tota el que pots guanyar, el que pots perdre, i llavors, pues, bueno... evidentment la loteria de Nadal no és cap estafa, però hem de ser conscients de que les possibilitats de que ens toqui són molt baixes, no? El que és l'estafa, pues, les estafes que tu dius també, Cristian, pues, estes que invertis financerament, invertis aquí, invertis allà, fica 200 euros, 400, i ho perds tot de res, en normatives molt laxes o que t'amaguen moltes coses o se n'aprofiten de la ignorància financera de la gent o el desig d'un guany ràpid, no? Igual que les màquines tragaperres, les estadístiques de que te toque algo són molt baixes, i si te toca algo, després tu gastes a la màquina del costat fins que no tens un duro. Clar, bueno, això també és una enfermetat, no la ludopatia. És una malaltia a tractar, no és cap vici ni res, una malaltia greu que la gent que té problemes amb la ludopatia, pues, evidentment, li fa falta un tractament perquè li afecta a ell i la gent que l'envolta. No? Llavors, pues, bueno, des d'aquí de ser Maestrat també animem a la gent que té problemes de ludopatia, pues, o qualsevol altre problema que li perturba la vida i que és tractable, pues, que se fique en mans professionals i que pugui tractar-se. No? Perquè no deixen de ser mini estafes, no? També les màquines tragaperres, encara que t'informen de les possibilitats de que te toquen o algo, però bueno, jo no sé si algun puesto de la màquina te fica la estadística de que te toque un premi, quina és sobre el diner invertit, no? No sé si ho fica o no ho fica, però segurament en algun apartat al BOE o algo, d'ho fica el percentatge de guanys, no? Suposo que igual a la màquina diu, esta màquina dona un 40% de l'invertit, un 10% de l'invertit, no sé, algo, me sona ara que algo n'hi havia, perquè és un tema que ara estem improvisant i no m'he preparat, però bueno, me sona que n'hi havia algo del tant percent de premis que ha de donar una màquina, no?
Albert, per acabar aquesta sèrie de programes, tres consecutius, què podem finalitzar? Quina diria jo, reflexió podem donar al final, no?
Cristian, abans de donar aquesta reflexió final, vull dir l'última que tinc apuntada, sí. I no menys important. És més, en la intel·ligència artificial cada vegada anirà més, que són els deepfakes clonar la veu. La tecnologia de la intel·ligència artificial que crea vídeos i àudios falsos on pareix que parla una persona real. Els estafadors els utilitzen per a suplantar directius, polítics o fins i tot familiars i convèncer les víctimes perquè facin transferències o compartir informació sensible. I això s'està produint. O clonar la veu d'un famós, la imatge d'un famós, que te diu que invertis, que rentar o qual cosa, sí, i sí, que pareix que sigui ahí.
Jo no he vist així un món d'invertir en un joc que és d'una gallina, no sé si l'heu vist mai.
Algo més sona,
sí,
de la gallina.
D'una gallina que tu... És un joc, realment, que si el guanyes te dona diners, segons ells, vale? Entonces, clonen la veu, per exemple, d'Auronplay, de diversos personatges del món del YouTube que són famosos, no? I tu t'ho creus, perquè és que és superreal, superreal. No pots diferenciar si aquesta persona està parlant ella o és una altra persona, o és intel·ligència artificial. És que no se pot diferenciar, és impossible.
És que poden agafar la teua veu o la meua, clonar-la. Mira, tu, Cristian, locutor de la cadena SER, la teua veu, pues, és carne de canyó, entre cometes, entén-me, de que algú l'agafi, la puga clonar, i la teua veu fer trucar algun familiar teu, fer passar que tens un problema que i fer una transferència perquè et fa falta per a un pagament o algo. I clar, el teu familiar és Cristian qui m'està trucant. Ah, llavors, pues fer aquella transferència. I això ja està passant, no és d'ara, està passant. Ah, llavors, han d'anar molt al tanto. Jo ja sé que això que estem dient ara pot crear certa alarma social, però és que no han d'amagar la realitat del que està passant. Evidentment, no és el que ens té que passar estadísticament. És molt estrany que ens passi, però és possible que ens passi. Llavors també hem d'anar en previsió a assegurar-nos si algú vos truca fent passar per un familiar teu però el número és estrany, no estaria de més trucar-lo a ell d'una altra via o assegurar o alguna cosa que només ell sàpiga, que el suplantador que no ho sàpiga, per assegurar-nos que allò que és tan important o aquella sol·licitud que realment siga real. Primer està l'estafa i després està la seguretat. Bueno, i ja per acabar, que ja el temps se mos ha estirat molt. Consells bàsics. Còpies de seguretat dels nostres ordenadors, tenir programes de doble factor de verificació, o sigui que ens envien SMS per a confirmar operacions, SMS o programes com el Google Authenticator, que va generant còdics cada pocs segons que es renoven per a validar-nos. També, pues, bueno, contrasenyes fortes, no fiquem un 2-3-4 ni fiquem Pepito i l'any del naixement ni res, han de ficar contrasenyes 12-15 caràcters, majúscula, minúscula, número, caràcters especials, és el que hauríem que fer. No clicar a tot el que trobem, no hem de clicar en enllaços que ens venen per SMS, no hem de clicar en enllaços que ens venen per email, sobretot si són financers. Jo no dic que tot sigui estafa, ni molt menys, però la gran majoria ho seran. Sempre entrem per aplicacions oficials. Si és del banc, sempre hem d'entrar per l'aplicació oficial. Mai entrem per enllaços que ens envien, perquè les estafes solen venir per ahí. I què més tindríem per aquí per acabar? Bueno, hi hauria alguna cosa més, però no vull allargar. I no voldria acabar el programa sense anomenar una exposició de fotografia que estan fent a Ulldecona, perquè en aquest programa de Pixel Maestrat també el que volem és fer-me ressò de les exposicions fotogràfiques o certames de vídeo o de cultura digital que hi ha per les nostres comarques. I estan mirant el que hi ha ara per aquí prop i només m'ha arribat l'exposició Abres, que està fins al dia 20 d'octubre, a Ulldecona, al Molí d'Oli. César Martínez, se diu, que me penso que és on està l'oficina de turisme. La fa Vicente Camacho, que és soci de Fotomaestrat, i és una exposició d'Abres, com diu el títol, doncs molt bonica de veure i que vos acudirem a visitar-la perquè realment hi ha fotos molt boniques i vos agradaran. Recordeu, fins al 20 d'octubre a Ulldecona.
Pues Albert, com sempre, moltes gràcies per estar aquí, per fer este programa. I no res, ens veurem la pròxima setmana en un programa més de Pixel Maestrat.
Un programa més que ja portarem convidats i ja farem més entrevistes. Ara ha sigut tres setmanes una mica més de monòleg o diàleg entre tu, Cristian, i jo, però bueno, ja portarem invitats i farem una coseta més dinàmica.
Un abraç.
A tu, Cristian.